Sense tampoc més dilacions, començarem ja pròpiament el simposi amb la primera conferència d'avui, que és la conferència titulada Pere Coromines i la seva època per part de Jordi Casasses. Jordi Casasses Imbert és una persona que ha treballat moltíssim la història moderna de Catalunya. Llegir-ne tot el currículum seria, ens portaria aquí molta estona. Molt breument resumiré el seu currículum simplement dient que és catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, director del grup d'estudis Història de la Cultura i dels Intel·lectuals, director de la revista Cercle, revista d'Història Cultural, membre numerat de l'Institut d'Estudis Catalans, president de l'Ateneu Barcelonès, amb el qual hi ha moltes persones vinculades, que es mencionaran, no vull avançar ni fer spoiling, i com a producció, com a obra de la qual podríem destacar-ne aquí un títol, jo mencionaria, per exemple, l'últim llibre, Premi Carles Rahola d'Assaig 2016 i Premi Ferran Soldevila, el llibre La voluntat i la quimera, el noucentisme català entre la renaixença i el marxisme. Senyor Casasses, quan vulgui.
Moltes gràcies i molt bon dia a tothom. I ara, amb la pandèmia, aquest tothom ha inaugurat, a la meva manera de veure, un nou gènere, que seria el gènere metafísic, perquè no sabem ben bé en qui parlem, com dèieu abans. A veure, jo vull començar amb un advertiment, que és el mateix que vaig fer quan em vareu invitar a participar en aquest simposi, i és que és la primera vegada que em plantejo l'anàlisi monogràfica de Pere Coromines. Evidentment, Pere Coromines m'ha aparegut en moltes ocasions, evidentment, en la meva recerca i publicacions, però monogràficament no ho havia treballat mai. I això ho vaig avisar, i per tant ho torno a avisar ara, de que la meva intervenció serà aquella típica que es feia abans, no?, de l'època, no?, l'època abans de que els especialistes comencessin, una mica com un telonero d'allò. Per al meu text, que ja el tinc escrit, per quan el vulgueu, si és que el voleu, començo agraint moltes indicacions, precisions a Carles Duarte. Els germans Duarte són dels grans especialistes en la família Coromines, no només en Pere Coromines, però evidentment també. Jo em vaig, per tant, per salvar els mobles, el que vaig fer va ser parlaré de l'època, Pere Coromines i la seva època, aquell títol tan ja una mica arcaic a hores d'ara, però que, bueno, que mira, és l'únic que puc explicar. I quan em vaig plantejar l'època, evidentment, el primer que es fa és pensar en la data de naixement i de mort, en aquest cas nostre, 1870-1939. Bé, quan miro 1870, deia, i 1939, me n'adono que Pere Coromines va viure molts anys de la seva vida, del període inicial, en una època en el que ni existia l'hora oficial, i que aquella hora que Barcelona indica l'Acadèmia de Ciències allà a la Rambla, i que, per tant, el tema de la cronologia matemàtica, podríem dir, és una mica relativa, no? Sobretot si ens fixem en que Pere Coromines és un intel·lectual amb una vida intel·lectual molt plena, amb ple de contactes, ple de referències que remeten a temps i espais molt diferents de la seva pròpia vida. I després és un intel·lectual que fa política. I, per tant, en l'hora de fer política, és un intel·lectual que s'ha de, podríem dir, adequar, i quan millor s'adecui, millor representa una època, a un temps concret i a una disciplina o escola o militància a la qual pertany, no? Per tant, podríem dir que a l'hora de pensar en l'època de Pere Coromines, no he pensat tant o no he volgut pensar tant o plantejar tant l'aspecte, podríem dir, positiu de la seva, de la seva, de la seva actuació, podríem dir, en la vida, l'actuació aquella que és visible, sinó més aviat en el temps més subjectiu, no? I penso que el temps subjectiu d'una època és aquell que indica o que ens pot ajudar a entendre la identitat d'un personatge. I en aquest sentit penso que la identitat personal, repeteixo, identitat personal època, és aquella que està construïda a través de records, també els records imbuïts, els records familiars, els records dels mestres, alhora que està imbuït per una experiència de vida, que tant personal com la social i col·lectiva, com per unes expectatives de futur. I aquestes expectatives de futur també són personals, però alhora també són col·lectives. I després hi ha un altre fet important, i és que la identitat no és única, sinó que la identitat és plural. I, per tant, això ens dona moltes formes, o moltes formes com la gent viu una època i com els altres perceben que aquesta persona viu en una època. No sé si m'estic, en aquest sentit, enredant una miqueta o enredant en els que m'escolteu, però el que volia dir en aquest sentit és que Pere Coromines és el que viu entre 1870 i 1939, però la gent percep la seva actuació amb unes intensitats diferents segons la pròpia implicació de Pere Coromines en el període en el que viu. Per tant, el que m'he plantejat és quina és l'època real que Pere Coromines, intel·lectual, que fa política o que en alguns moments fa política, realment és una persona funcional, és una persona implicada, és una persona que respon al que passa en aquell moment i quan no, quan aquesta persona no fa aquesta implicació tan directa en una època. Per tant, repeteixo, no època vida de la persona, de 1870 a 1939, sinó època com el moment amb el que aquesta persona s'identifica, el moment amb el que aquesta persona representa per als seus conciutadans un referent, una persona amb implicacions clares o quan, entre cometes, desapareix. Podríem dir d'una manera o altra viu de renda o viu apartat o alguns fins i tot desapareixen de la vida pública. No és el cas de Pere Coromines, que ja hem vist que fins a la Guerra Civil té un protagonisme determinat. No sé si m'he explicat bé, però volia fer aquesta precisió abans d'entrar directament en el que em sembla, responent a aquest esquema que representa Pere Coromines. Pere Coromines i la seva època, però en aquest cas posaria l'època entre cometes, no? Perquè seria l'època subjectiva de Pere Coromines. A veure, l'altra qüestió que em va ajudar a arribar en aquest plantejament és que Pere Coromines pràcticament viu tants anys en el segle XIX com en el segle XX. Però amb un fet que em sembla interessant, que els anys que viu en el segle XIX són els anys de formació, són els anys de constitució de la personalitat de Pere Coromines, la de base, i per tant són els anys de configuració de la seva identitat inicial, que després, evidentment, anirà anirà evolucionant al llarg del temps, no faltaria més, no? I amb una persona intel·lectual encara més. Els sostres de referència, que em sembla que determinen allò que deia, els records i la vivència, aquesta relació, jo penso que els hem de situar en la Barcelona dels anys 60, del segle XIX, evidentment, i estic parlant, per tant, d'una època que ell no ha viscut, però que és l'època que els seus pares tenen, podríem dir en aquest sentit, el record d'una Barcelona dinàmica, d'una Barcelona engrescadora, d'una Barcelona que comença a desprendre's amb personalitat pròpia del provincianisme, podríem dir que hi hagués pogut haver en l'etapa anterior. I després, com a tensió de vida, la seva referència és el sexenni democràtic, que tampoc ha viscut, de fet, perquè neix als 70, i per tant doncs, no pot haver viscut ni tenir cap record personal d'aquells anys de gran tensió barcelonina. Però, en canvi, si la família, si els mestres, i aquests sí que donen uns referents, donen uns inputs, diríem ara, no? En el jove o en el nen Pere Coromines, que el marquen per al seu posicionament en la vida. Aquest és un tema després del sexenni que hi tornaré en un altre moment, però em sembla interessant de destacar, no? I després una cosa que oblidem molt sovint, i és que la gent, Pere Coromines i tants altres, són catalans, però el ser catalans no indica autisme, sinó que moltes vegades el que hem de pensar és en el marc general en el que viuen, que els influeix, i amb un intel·lectual encara més. I aquest marc és el de l'Europa que s'inicia amb aquest període final del XIX amb les unificacions d'Itàlia i d'Alemanya i que indiquen, podríem dir, l'inici de la desestabilització del continent i, per tant, l'inici de les tensions, l'inici d'una època de tensions generals que acaben amb la vida, podríem dir, d'aquella pau burgesa positivista de segle XIX i que això l'ha d'influir per força en les seves anàlisis i en els seus posicionaments de vida. I després és evident que no parlo en determinisme total, sinó que hi ha la personalitat de cadascú, evidentment tot això forma part, no? Simplement estic marcant aquesta dialèctica entre l'individu i el que en diem la seva època. Hi ha un altre fet que no tinc ben clar, diguéssim, el que indica o el valor que pot tenir. Però ell és fill d'una família d'origen empordanès i arrelats a Barcelona, però que em sembla que la rauxa no és la idea bàsica de la família, sinó que és una família empordanesa republicana, o podríem dir progressista, i d'un tarannà molt de botiguer, molt moderat en aquest sentit, no? I això també dona una forma de fer, no? I una forma de fer que és molt, en aquest sentit, molt barcelonina, perquè a Barcelona hi ha molta gent que ve d'això que ara en diem de comarques, que ve de fora de Barcelona, que constitueix una Barcelona en la qual hi ha uns botiguers, hi ha uns menestrals, hi ha tot un substrat importantíssim que dona un tarannà, ara no m'hi posaré perquè no és la via, però molt important i s'ha reflexionat sobre aquest tema i em sembla que en aquest cas hi juga un paper molt, molt important. Per tant, jo diria que Pere Coromines és una persona del segle XIX i aquesta seria la primera idea que em sembla important a destacar. És una persona profundament de segle XIX. És aquí on realment Pere Coromines hi té, i després en parlaré, la seva, el seu fonament, el seu fonament bàsic. L'he comparat amb altra gent, per exemple, amb el propi Valentí Almirall, molt més gran que ell, evidentment, amb Gabriel Alomà, per exemple, i també amb un conservador com Miquel dels Sants Oliver, que són gent del 19 que actuen en el 20, però que tenen uns referents molt profuns de segle XIX. En aquest sentit, jo diria que podem definir aquesta base de Pere Coromines com a la d'un republicà moderat i, sobretot, sobretot, el que em sembla a mi determinant, com un regeneracionista. És ell un profund regeneracionista. Això l'acosta, per exemple, al món de Valentí Almirall, coincideix amb ell en aquest sentit. No és un republicà federal, malgrat que després doni com a referents Pi Margall en algun sentit, el propi Valentí Almirall, però no és una persona identificada amb la radicalitat republicana catalanista de l'època del sexeni i dels anys posteriors que representa Valentí Almirall en la seva màxima esplendor. Per tant, persona del 19. Segon esglaó que he destacat, la seva maduresa allà on desenvolupa coincideix amb l'esclat del noucentisme. O sigui que és una persona del 19 que s'adapta i ha de viure, i en aquí bona part de les seves contradiccions, amb l'esclat del noucentisme. En l'època, jo diria, fonamentalment 1905-1911, que serien els anys de la Constitució Real del noucentisme, en els quals és el moment de la màxima maduresa, podríem dir, en aquest sentit, formació, maduresa, no dic bellesa, però sí, podríem dir, aquestes tres grans fases de l'existència. No? I després, l'altra qüestió que voldria destacar, que ja l'he trobada amb altres personatges, és la seva època, allò que en podríem dir la seva època, s'acaba amb la Gran Guerra, s'acaba amb la Guerra del 14. A partir amb la Guerra del 14 fins a la Guerra del 14 hi ha la màxima identificació, la màxima construcció, el màxim protagonisme. Poso un exemple, que ara em toca, com sabeu, més de prop. Ell és una persona identificada amb la penya dels vells o dels venerables de l'Ateneu Barcelonès, que són la gent que manen a l'Ateneu Barcelonès entre 1908 i 1914. En canvi, ell serà president de l'Ateneu Barcelonès el 1928. Viu en aquest sentit de les grans referències que representen la seva personalitat, però ja no s'identifica amb aquesta gent que era la seva, la dels Gonçals de Reparàs, del Miquel dels Sants Oliver, del Lluís Domènech i Montaner, del Jaume Massó i Torrents, de tota aquesta gent que és la de la penya dels vells, la gent del 19, que evidentment que viu biològicament en el segle XX i que té un prestigi importantíssim, però que ja no és la seva època. La vida d'aquesta penya és claríssima en l'Ateneu, fins al 1914. I a partir d'aquí, la penya Borralleres, la penya dels més joves, la penya dels que realment estan identificats amb el 900, i que viuen en el 900, generen i que creen realment en el segle XX, en aquest primer espai del segle XX, evidentment. L'altra qüestió que m'ha plantejat aquesta seqüència és la del magnetisme. Hi ha unes persones que tenen un magnetisme, que tenen un carisma, i i això és el que els fa també identificar amb una època i que els altres percebin en aquesta època, en aquest personatge, com un veritable representant del seu moment. Això del carisma és un tema molt relliscós, no? I que és molt, molt difícil de precisar, no? Jo pensant en ell i amb altres personatges, he dit com una persona pot tenir aquest, entre cometes, carisma, no? I jo he dit primer tres ingredients. El primer és que tingui un prestigi personal, ja sigui intel·lectual, militar, polític, intel·lectual, el que sigui, no? El segon és que aquesta persona hagi patit algun tipus de martirologi, algun tipus d'injustícia, algun tipus de presó, d'exili, alguna qüestió, diguéssim, així d'impacte, que la gent la rebi com un sacrifici per al col·lectiu, no? I després, el tercer element que jo penso és que demostri un compromís continuat amb la seva societat, no? I jo penso que aquí hi ha uns elements que jo no puc acabar de precisar exactament, però que hi participa Pere Coromines. És evident que el que té més a Catalunya és Francesc Macià, diguéssim, no? Aquest carisma, aquest magnetisme popular. Però Pere Coromines en una altra dimensió també el té, i evidentment el procés de Montjuïc seria en aquest sentit el punt dur del seu compromís públic amb un corrent o amb la societat en termes generals, no? I per tant, penso que això és un altre element interessant i que d'aquest, dic jo, carisma, magnetisme, dieu-li com vulgueu, en viurà Pere Coromines en la seva etapa de maduresa, d'una manera, i quan dic viurà, ho dic en positiu, no en negatiu, no? Aleshores, penso que el fons, podríem dir, vuitcentisme de Pere Coromines, ell el viurà tota la vida, i en viurà tota la vida. El 1932, aquell text molt revelador d'aquella interpretació del 800 català, no? Els valors del 19 a Catalunya, aquells textos que té són Pere Coromines en estat pur, en essència, perquè tenen un domini, es nota que té un domini viu del que és el segle XIX, que realment li importa, i no només políticament o ideològicament parlant, sinó musical, literari, etcètera, de tots tipus, que notes una identificació en aquest sentit molt clara respecte del període. A veure, aquesta identificació amb el 900, per mi, tindria en l'abstracció dos temes importants. El primer, quan ell parla molt repetidament, i ho parlarà en els seus articles, de la tradició federal. I aquest parlar de la tradició federal per Pere Coromines és amb condicions, perquè els aspectes més revolucionaris del federalisme inicial no en parla, pràcticament no en parla. Quan aquell Pi Margall que s'acosta a l'anarquisme, diguéssim, d'una manera o altra, d'aquí no en fa cap tipus de referència. I després, el meollo, podríem dir, de la teoria de Pi Margall, al qual s'hi refereix i s'hi posa com, el posa com a referent, però, i aquest és molt, un punt molt important, rebutja la teoria del pacte, perquè el pacte, segons Pere Coromines, és un de les demostracions de que Pi Margall és un positivista de segle XIX. típic del segle XIX. I, en canvi, ell rebutja la fredor positivista del pacte sinalagmàtic de Pi i Pi Margall. Bé, aquí podríem dir que té, demostra, diguéssim, el fons, podríem dir, de la seva visió republicana, diguéssim, no? Què és ell, en definitiva? Com deia, un regeneracionista. Una persona que busca la crítica constant, però la mobilització, així mateix, també constant, de lluita contra l'endarreriment del país, contra el fons clerical del país, que és el que limita el progrés i la modernització tant d'Espanya com de Catalunya. Ell és un economista, però fixeu-vos-hi bé, que és un economista de finals del XIX, no de principis del XIX, sinó de finals del XIX, el que reuneix economia amb sociologia, però també amb psicologia social, amb geografia i amb pedagogia. Són els elements, podríem dir, que constitueixen la base, el nucli de les ciències socials que analitzen la crisi de la societat burgesa de finals del segle XIX. I és amb això amb el que s'identifica. I és amb això amb el qual connectarà molt vivament, parèntesis, més des de la seva part que de l'altra, amb la gent de la Institució Libre d'Ensenyança. Connectarà, per exemple, amb Unamuno, poc amb els altres, amb molts altres poc, però amb Unamuno sí, d'una manera molt clara, perquè és la persona que analitza des de l'intel·lecte, des de la posició intel·lectual, la crisi de la societat burgesa i positivista del segle XIX. Dada curiosa, i que això planteja la segona qüestió que deia, dada curiosa, Pere Coromines no s'afilia, no milita, no s'identifica amb el Centre Català de Valentí Almirall. I, per tant, en aquest sentit, el seu republicanisme és universitari. És universitari i és de classe mitjana barcelonina, que és la del Partit Republicà Centralista de Nicolás Salmerón. És el republicanisme de la classe mitjana barcelonina, que té un peu en el progressisme i un altre peu en la moderació. Té un peu en els problemes de Catalunya, de Barcelona, podríem dir, però té un altre molt important en la regeneració d'Espanya. El republicanisme de Pere Coromines és un republicanisme típic del segle XIX, d'aquells que indiquen que el republicanisme és la solució dels mals d'Espanya, la solució igualitària i universal dels mals d'Espanya, i que per fer això s'ha de lluitar contra el caciquisme, contra el localisme, contra aquest tipus de reduccions. I després és un republicanisme intel·lectual de segle XIX que té un horitzó claríssim, que és la Revolució Francesa. La Revolució Francesa és l'origen i el motor de tot. I, per tant, la identificació amb la Revolució Francesa és el que l'identifica com a persona del segle XIX. No hi ha autors polítics, etc., del segle XX que sistemàticament no posin la referència en la Revolució Francesa. Ja està superada la Revolució Francesa en el segle XX. En el segle XIX és l'origen de tot. I, per tant, aquí tenim Gabriel Alomar, fa el mateix. Miquel dels Sants Oliver fa el mateix. Sempre parlen de la Revolució Francesa. Quan veieu un pensador que parla molt de Revolució Francesa, és un pensador, tothom pot parlar-ne puntualment perquè el pot fer servir de dir, escolti'm, aquí s'inicia el que sigui, no? Però Pere Coromines no, parla sistemàticament de la Revolució Francesa. I entre aquesta línia republicana i el fet de que no milita en Valentí Almirall, Centre Català, etc., a mi em planteja un altre problema que s'ha plantejat altra gent al parlar de Pere Coromines, que és la seva relació amb el catalanisme. I la seva relació amb el catalanisme, ull, amb el catalanisme, no amb la catalanitat de Pere Coromines, que aquí és total, no cal ni parlar-ne, perquè és una evidència. Catalanisme, parlo del isme, i per l'isme parlo d'una militància i una mobilització en funció de... I aquí és un tema problemàtic, perquè no s'hi posa Pere Coromines amb el Centre Català, que seria, diguéssim, la clara militància d'un catalanista republicà i de fons federal, evidentment, que s'hi posa a militar. En canvi, Pere Coromines no ho fa. I sí que té uns articles molt d'usos contra aquells que parlen massa de la idea de pàtria. Fetitxe repugnante, la idea de pàtria, fetitxe repugnante, davant de què? De la brillantor de la il·lustració i de l'estratègia jacobinista. I això sí que ho analitza a fons Pere Coromines. La il·lustració, la Revolució Francesa i el jacobinisme. Què vol dir això? Vol dir la solució universal i uniforme dels problemes de la gent. La seva anàlisi sobre la Catalunya dintre d'Espanya en el segle XIX, en aquest sentit, penso que és inequívoca i no em donaria molt temps, no sé quin temps tinc, per parlar d'aquesta qüestió. És indiscutible, per mi, des del meu punt de vista, és indiscutible que en l'horitzó en el que l'intel·lectual es planteja el fer política, el catalanisme no existeix, podríem dir, en la fase del segle XIX, d'una manera activa en Pere Coromines. Cosa que no vol dir que després, posteriorment, es converteixi en un, podríem dir, una persona, podríem dir, fonamental en l'estructuració del catalanisme republicà o del republicanisme catalanista, entrat al segle XX. Però no penso que sigui el seu tema fonamental en aquest moment. Ell és una persona que s'identifica amb tot allò que representa un dels seus referents universitaris, o Don de Buen, i, per tant, amb l'evolucionisme, l'anticonservador radical, etc. Això seria, penso jo, el nucli del Pere Coromines segle XIX, que l'arrossegarà tota la seva vida. Aquest fonament republicà l'arrossegarà tota la seva vida. He dit abans, tindrà una maduresa identificada amb la Catalunya, Barcelona, perquè hi viuen allà, noucentista, però sempre amb aquest fonament de segle XIX. I finalment, hi ha un altre fet que indica que Pere Coromines, en el fons, si és alguna cosa, és un intel·lectual i un professional de l'economia, sociologia, etc., però un intel·lectual, que és com reacciona davant de la crisi de final de segle XIX. I aquesta reacció davant de la crisi a Espanya s'identifica amb la crisi colonial, que no és només, evidentment, com sabem tots, no és només la pèrdua d'unes colònies, sinó el que signifiquen l'Europa i el món de finals del segle XIX, aquest fet, i com això permet al conjunt de la mínima societat intel·lectual espanyola, perquè és una minoria absoluta, a replantejar-se el paper d'Espanya en el món i, per tant, retrospectivament, la seva història. Però, a més, aquesta crisi de final del segle XIX és la crisi de l'anarcocomunisme, és la crisi de l'intent d'acabar amb la base de la societat burgesa, etc. Faig aquest referent, tothom ara identifiqueu, no vull allargar-m'hi tampoc massa amb aquest fet. Però fixeu-vos bé, Pere Coromines descobreix la classe obrera. I amb això estic molt d'acord amb Àngel Duarte, amb aquest fet del descobriment a través d'una fase, podríem dir, si voleu vosaltres, molt des de Madrid. Això ho fa a distància, des de Madrid, però d'aproximació al modernisme polític, per entendre'ns. I quan dic modernisme vull dir el social i polític, el dels Brossa i companyia. I per tant, descobreix per què? Perquè la classe obrera és, vista en la perspectiva de la crisi de finals del XIX, és l'equivalent al poble bàrbar que va acabar amb l'imperi romà. I ara els bàrbars van netejar la corrupció, van netejar la decadència, etc., del món romà. Ara la classe obrera serà la que netejarà, podríem dir, la corrupció burgesa, el decadentisme, etc., allà on ha arribat una classe burgesa que en un moment havia estat emprenedora, dinàmica, etc., però que ha arribat a l'abarrocament, podríem dir, a la fase de decadència, i ara serà la classe obrera la que redimirà Europa d'aquesta situació. Això és un tema que, evidentment, s'acabarà amb el procés de Montjuïc. I en el moment en què hi ha una condemna a mort, en el moment en el que, els hi toquen en aquests intel·lectuals que s'han acostat a aquesta classe obrera, els hi toquen molt el crostó, d'una manera molt dura, en aquest moment, el retorn a les presons imaginàries del 99, el retorn cap a l'espiritualitat. Bueno, hi ha una fase, diguéssim, de reacció, esclar. A mi no m'han condemnat mai a mort, però m'imagino que si m'hi condemnessin, doncs, i després, etcètera, si em poso en el lloc, me n'adono que hi ha d'haver una fase de dir, ostres, això no en parlem més, etcètera, no? Però, en canvi, aquesta situació i l'exili, diguéssim, posterior al País Basc francès, que, etcètera, el propi Empordà, a Madrid, és, diguéssim, el moment en el que Pere Coromines, diguéssim, abandona aquest obrerisme militant d'una manera molt clara i retorna a la idea d'un republicanisme moderat, a un conreu de les seves aptituds com a professional de l'economia, com a republicà moderat, etc. També hi ha un altre fet, i és l'auge del republicanisme moderat amb la Unió Republicana entre 1892 i 93 venia avalat per l'èxit electoral. I l'èxit electoral semblava que havia, doncs, de tornar a una fase revolucionària i d'acabar amb tot el conservadorisme de la restauració. Aquest èxit electoral també desapareix, diguéssim, no? I, per tant, l'entusiasme, podríem dir, remet forçosament en aquest sentit. Voldria dir una altra cosa, i és que em sembla que el Jordi Sales parla, no, dels valors del 19 en Pere Coromines. No sé si tocarà aquest punt, simplement l'anuncio, que és el paper de Catalunya, o sigui, com ell entén el paper de Catalunya i del catalanisme, del que podríem dir catalanisme, durant el segle XIX. Són textos, diguéssim, és un discurs, per entendre'ns, que fa pensar molt, diguéssim, no? Perquè fa pensar molt i després és un tema, penso, obert, eh? Jo ara acabo de publicar això de la pervivència de Catalunya i no sé, vull dir, si hagués tingut més en compte, la perspectiva relativitzadora, que fa Pere Coromines, potser hagués matitzat alguna qüestió, no? Però el fet que parli de fets tan d'usos, no, com dir la repressió que Catalunya pateix després del 1714 i el fet de la constant enemistat de la corona espanyola envers de Catalunya, derrota Catalunya. O sigui, això té un efecte real en la vida de Catalunya i converteix Catalunya en una societat gregària. I diu, arriba un moment que no cal ja ni reprimir Catalunya, perquè ja no representa cap perill. Catalunya se sent espanyola a l'entrar al segle XIX. Encara, diu Pere Coromines, que se senti espanyola d'una manera diferent, que reivindiqui que és espanyola des de, per entendre'ns, la diferència, però participa de la unitat espanyola. En base a què? A una classe mitjana predominant, i en aquí també és una cosa molt, molt de segle XIX, feta de botiguers, d'artesans, de menestrals, de cavalers, de gent molt moderada, educada en la disciplina del treball, autodidacta i pobretona, encara que voluntariosa. Diu, és pobre, i això, diu, mireu-vos Barcelona, és voluntariosa perquè ha fet una ciutat com Barcelona, i això és extraordinari. Però, bueno, una Barcelona pobretona, que no és cap gran capital ni cap gran cosa de l'altre món, diguéssim, no? I aleshores, els intel·lectuals de la Renaixença, diu, els intel·lectuals de la Renaixença, diu, són com arqueòlegs que excaven coses velles, coses d'altre temps, però que no tenen cap continuació amb la història passada de Catalunya, sinó que es van morir i ara ells excaven, són com arqueòlegs que excaven en el passat, no? Home, és una visió, podríem dir, molt dura del que és el segle XIX català i que nega qualsevol tradició ininterrompuda. I això ho explica en la Segona República. No ho explica en el XIX, sinó que ho explica en la Segona República, quan ell ha tingut temps d'elaborar tot el seu recorregut històric, no? Ara diu, després existiran uns intel·lectuals a finals del segle XIX que aquests sí que generen una situació nova, que són els intel·lectuals noucentistes. I avisa, a més, a la política espanyola. Són quatre gats, diu, són quatre gats. Són capellans. Són gent només dedicada a la reconstrucció de la tradició, etc. Però ull, els hi diu, diu a la política espanyola, ull, perquè si els deixeu créixer pot ser una cosa, pot esdevenir una cosa important. Bé, això és el que a mi em sembla que defineix, podríem dir, el Pere Coromines segle XIX. I coincideix amb la denúncia d'aquests intel·lectuals joves de finals del segle XIX que volen convertir el catalanisme, derrotant a la tradició xarona, en un partit nacionalista. Això és l'altra cosa que m'ha, diguéssim, impactat, podríem dir, d'aquesta visió. Fixeu-vos-hi bé que tots els seus companys de segle XIX també seran contraris a la constitució de la Lliga Regionalista. Perquè una altra cosa que fa Pere Coromines, abogar per la nacionalització del poble català. Per tant, per la catalanització social. La nacionalització és un terme posterior, és evident, ja ho sabem, però es diu la catalanització. Això sí, Lluís Domènech i Montaner també, per exemple, però en canvi queda arraconat Domènech i Montaner del catalanisme polític, del fet del catalanisme polític. Bé, després ve l'home madur identificat amb la fase noucentista. I aquest home madur s'identifica i viu plenament des del 1903, quan accedeix al negociat d'ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona per mediació d'Ildefons Suñol. Però fixeu-vos-hi bé, en relació amb la candidatura de la Lliga Regionalista que vol netejar l'Ajuntament de Barcelona. I en aquí sí que hi ha una identificació, jo diria, molt important, en el qual Pere Coromines és cridat com a professional de l'economia, ja reconegut, però també com a intel·lectual, ja reconegut. M'he oblidat, i perdoneu amb el discurs, m'he oblidat d'un punt essencial en aquest camí, que és la seva relació amb Joan Maragall. La seva relació des de Madrid amb Joan Maragall, que l'acosta també al tema del catalanisme, però li diu a Maragall: vostè ha de ser el que ha de fer la catalanització de la societat catalana. Deixi's estar del poder, deixi's estar de la política. Vostè ha de fer això. I posteriorment dirà: jo vull ser el Maragall de les esquerres. Per tant, no militar políticament, però sí influir en el corrent del catalanisme republicà i obrerista. En aquí es va haver de disputar aquest honor amb Gabriel Alomar. Però el que passa que Gabriel Alomar estava a Mallorca i en aquella època, i en canvi ell a Barcelona, i això li va donar la seva repercussió, podríem dir, en aquest camp, sense que ell volgués ser polític del catalanisme. Ja ho he dit, no? Bé, doncs aleshores aquí tenim l'inici d'aquest Pere Coromines en fase noucentista, que el porta a tenir un paper important en el món del republicanisme, quan, a partir de 1904, quan s'escindeixin de la Lliga els demòcrates republicans inicials, a partir d'aleshores, tenen un referent. I aquest referent és una persona de prestigi i carisma, amb Procés de Montjuïc, que li dona tota la repercussió, i amb una presència pública i professional des de l'Ajuntament de Barcelona. I aquí hi ha l'altre aspecte de la identificació, que és que es converteix per mediació, podríem dir, de Pijoan en membre de l'equip inicial de l'Institut d'Estudis Catalans. i com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans tindrà també un paper molt important que moltes vegades s'oblida, que serà l'equip, formarà part del petit equip que dissenyarà la biblioteca de l'Institut, que ha de ser la Biblioteca Nacional de Catalunya, segons el projecte. I això és un tema que jo sempre he dit que honora i que destaca sobretot Prat de la Riba, no? Que una persona tan contrària a la seva tradició, podríem dir, intel·lectual, etc., és integrada. Prat de la Riba diu a Pijoan, li diu, hem de constituir el nucli dur inicial de l'Institut que representi a totes les tendències ideològiques i polítiques. Diu, però no em facis reunions ideològiques massa potentes, perquè aleshores generaríem capelletes. I ull amb això, Però sí, gent de totes tendències, i posa en aquest sentit Pere Coromines. Un altre element que el posa, diguéssim. I en aquí voldria anar acabant a la meva intervenció, que ja es fa massa pesada, que és Pere Coromines es convertirà, en absència de Gabriel Alomà, en el flagell antilliga i sobretot anti-Prat de la Riba. Quan es produeixi els efectes de la Setmana Tràgica. I en aquí Pere Coromines es converteix de cop, ja sonava com a director del Poble Català, del portaveu, però sí que es converteix aleshores, reuneix els dos càrrecs amb el president de la Unió Federal Nacionalista Republicana. En el moment en què sembla, i també a Gabriel Alomà, els sembla que definitivament es podrà constituir la Unió Federal Nacionalista Republicana. Per tant, la politització ja formal del catalanisme obrerista i republicà. I tindrà èxit electoralment inicial. Però aquí, com diuen alguns dels seus biògrafs, també s'hi ha de fer introduir el fet de que no té dots de mando, no té dots de lideratge, és massa intel·lectual, és massa subjectiu, és massa personalista. Pere Coromines, com per tenir dots de dirigir aquest moviment, i tots ho sabem, que això no serà possible fins al 1931 amb Esquerra Republicana de Catalunya, diguéssim, en una circumstància molt diferent. I en aquí surt el polític doctrinari, el polític intel·lectual, que és el que cometrà aquell error, podríem dir, del Pacte de Sant Gervasi de 1914, que no és un error des de la seva perspectiva, perquè el que vol és eixamplar la base, però que en canvi s'oblida a l'eixamplar la base republicana i obrerista, pensant en un partit radical anterior, perquè el partit radical mateix ja no és això en aquella època, en aquelles alçades de 1914, fa un pacte electoral per eixamplar la base. I el problema és aquest, el que passa que s'oblida de la part catalanista i produeix l'escissió de la Unió Federal i, per tant, en aquest sentit, la crisi, novament, la crisi d'aquesta possibilitat que, de fet, només pensaven alguns intel·lectuals de constituir allò que ell fet. No? I què fa Pere Coromines? Abandonar la política. De fet, desapareix la política, desapareix de la política, queda el seu prestigi, però pràcticament es pot dir que abandona la política, que vol tornar a la seva feina d'economista, d'analista i de regenerador. El que passa que té una sort, i ho dic ara entre cometes, no? Biogràfica, que és la proclamació de la Segona República, i la proclamació de la Segona República pot recuperar la figura d'un gran patrici republicà i aquí tindrà actuacions i tindrà càrrecs, etc., fins i tot el president del Consell d'Estat durant la Guerra Civil, no? Per tant, i no cal dir la participació en l'Estatut, en l'elaboració o la reelaboració de l'Estatut de Núria, no? Etc., no? I el conseller de Justícia, etc., no? Per tant, què fa? Doncs recuperar el seu prestigi en una època que li ha regalat, la història li ha regalat, podríem dir, aquest final republicà. Si no hi hagués hagut Segona República, hagués anat, doncs, diguéssim, llanguint com a intel·lectual, com a un referent, etc. Però aquesta Segona República li permet aquesta revifalla, podríem dir, important en el final de la seva vida. Aquesta és la que jo he entès, diguéssim, que era l'època de Pere Coromines, no? I per això m'he permès d'intervenir aquí modestament. Moltes gràcies. No m'aplaudiu perquè esteu sols a casa.
Sí, té un punt de ridícul això que aplaudim, però és una manera de dir... No he de dir que us agraïm molt la conferència inaugural d'aquest simposi. Moltes gràcies. Si us hi fixeu en el programa, diríem, oficial, diríem, del simposi, tenim estones llargues. La propera conferència de mita que és a coberta, és gairebé d'aquí una hora. Tenim, per tant, estona ara per debatre, amb el benentès que farem una pausa entremig. Simplement hem tret l'hora del cafè. Sí, sabeu que quan fem una inauguració d'aquest tipus, un simposi d'aquest tipus, hi ha un moment al matí del cafè. Bé, vam dir, no modifiquem el programa perquè després de la primera ponència la gent es podrà aixecar i reesmorzar o fer... Mantenim el programa. Però tenim ara una estona, tenim una estona sense cap mena, diríem, de pressió per fer un debat. Per tant, obro la paraula... Deixo que les persones que vulgueu intervenir i intervingueu. Aquí ho podeu fer tant les persones que us veiem, que apareixem davant de la pantalla, que som concretament els comunicadors i els ponents, però també les persones que ens esteu sentint des de casa com a assistents a aquest simposi. Si alguns de vosaltres, dels assistents, voleu formular alguna pregunta, ho podeu fer perfectament a través de, si us hi fixeu, a la part inferior d'aquest espai, hi ha una Q i una A, questions and answers, podeu formular la vostra pregunta i nosaltres la transmetrem a la persona que ha fet la ponència o la comunicació. Per tant, tots estem, tothom que vulgui, està cridat a intervenir. Obro la paraula, per tant, al conjunt de la gent. Hi ha algú que vulgui, que tingui interès, podem o bé aixecar la mà o bé... Antoni Mora. El micro, sisplau.
Jo no volia ser el primer,
Vols ser el segon? Vols que inter...
Bé, m'ha agradat molt la ponència de Jordi Casasses. Estic d'acord amb moltes coses i desacord amb moltes altres i jo crec que és millor treure el desacord petit, puntual, algun d'ells. I ho voldria fer posant-me a mi com a exemple, que és el que tinc més a mà. És biogràfic, jo vaig néixer doncs, tal any, vaig néixer el 1958. En Pere Coromines va néixer el 1870, és més jove que jo. Ell va néixer el 70 i jo vaig néixer el 58. Bé, llavors, jo sóc del segle XX. Sí, clar. He viscut una gran part de la meva vida del segle XX. De vegades et trobes amb un home, amb una persona jove, i et diu, en el teu temps, com ho fèieu, això? Quina música escoltaves en el teu temps? Com et relacionaves així o així amb la gent en el teu temps? I dic, escolta'm, el meu temps és ara. La música que escolto és la música que escolto ara, etc etc. És clar que hi ha gent de la meva edat que jo dic, aquest és del segle XX, i de vegades del segle XIX. Vull dir, jo crec que, des del meu punt de vista, en Jordi Jordi, has exagerat molt la condició d'home del segle XIX, que ho és, va néixer als 70, perquè té aquesta base, que jo crec que està molt ben dita, dels anys 60, abans de néixer ja té un món conformat, com ens passa a tots, però és un home molt del segle XX, però d'algun segle XX. No segurament, segur del tot, no del segle XX més triomfant, la primera dècada, la segona dècada, a la tercera, en la República, de fet, doncs, és un home ja gran, en aquella edat, en aquell temps, era més gran, en edats que avui no s'estan. La Revolució Francesa, que vostè diu que és el gran referent d'un home del segle XIX, i que és veritat, és completament exacte, però Pere Coromines rep l'impacte de la Revolució del XVII, reflexiona sobre la Revolució del XVII, i a partir del XVII, que no en parlarà molt, però que és present en alguns dels seus llibres, és la Revolució Comunista la de referència. I potser per això llavors és menys revolucionari, perquè la revolució és menys abstracta, perquè és un home del segle XX. Una altra cosa és que els gustos, el seu estil literari sí que és molt... No és del segle XIX, però no és avantguardista i queda una mica desfasat en relació amb la literatura dominant del segle XX. Però és segle XX pur, el que passa que no és segle XX del gust més exitós, doncs, en el terreny de la literatura dels Joyce, dels Proust i de tota aquesta gent. És a dir, que només volia dir això, que em sembla que hi ha un punt d'exageració en aquesta condició d'home del segle XIX, perquè realment és molt del segle XX, però d'un dels corrents del segle XX. Només això, gràcies.
Moltes gràcies. Contesto ara o...?
Sí.
Sí, puc contestar ara. Sí. Moltes gràcies per aquesta precisió, que estic d'acord amb tu i no estic d'acord amb mi. Estic d'acord amb tu en el sentit de que possiblement en l'exposició oral he volgut posar més l'èmfasi perquè s'entengués més el que jo realment volia explicar. I tu doncs, ho has explicat en no sé quants minuts, dos o tres, millor que jo, diguéssim, no? Jo el que volia posar l'èmfasi és en el fet de que quan una persona es forma en un record, allò que he dit al principi, no? Que té un, tu has dit, no? Un món ja configurat, que és el referent, els mestres que li expliquen unes coses que li conformen bona part de la seva personalitat, s'identifica amb uns fets molt concrets, constitueix la base de la seva identitat en un moment determinat, i això, amb les persones intel·lectuals, i Pere Coromines he volgut dir que té un fonament intel·lectual base, que és la base, això és molt important. I és molt important, i en algunes ocasions, fets puntuals molt posteriors l'obliguen a reaccionar de banda. I això és cert, no? Però el fet fonamental, la base, és una base vuitcentista, en el cas de Pere Coromines, i això es demostra en tots els seus fets, les seves valoracions. No vol dir, i ho he intentat explicar, que la seva maduresa és d'identificació amb el 900, amb el món del noucentisme, i s'identifica i actua. Però és molt revelador que aquesta persona, de fet, el seu protagonisme, i ara repeteixo, fem abstracció, cosa que els historiadors no podem fer, si no hagués existit la Segona República, Pere Coromines estava, diguéssim, que un moment determinat doncs el fessin president de l'Ateneu barcelonès com a personalitat, etc. Però no, ja no crea, ja no mou, ja no elabora, ja no dirigeix, ja no té identificació i empenta. Allò que fa per tant, podríem dir, de tant compromís, no? de la Unió Federal Nacionalista Republicana, aquest moment en el que vol generar un corrent que falta a Catalunya i que és evident que falta a Catalunya, no? Aquest republicanisme, i ara el per què ja l'hem analitzat molts, diguéssim, el per què no qualla en un moment determinat, però que la seva voluntat, protagonisme, acció, etc., és, i compromís és claríssim, al costat de gent de molta esquerra, de gent de no tanta esquerra, etc., però és un dinamisme. Aquest dinamisme desapareix amb la guerra, amb la Gran Guerra, com molts altres. És un moment, és un trencacoll històric, la Gran Guerra, que ho és per tota Europa i a vegades oblidem que també ho és per Catalunya. Hi ha gent, jo vaig dir-ho això, Cambó, per exemple, Cambó perd el dinamisme i dius, home, i després de la Gran Guerra no fa coses i tant si en fa de coses, però no genera res nou, va a resistir, és la resistència, és el guardar la roba, diguéssim, no? Constantment, històricament, fa moltíssimes coses, però el dinamisme Cambó, el Cambó dinàmic, el Cambó creador, etc., amb el 1917, 18, 19, s'acaba. I és això el que volia dir, que hi ha personalitats que el seu compromís ve tan llastrat, ve amb el llast, podríem dir, tan fort d'una identificació intel·lectual, d'una identificació, en el cas de Cambó, més d'activista, etc., no? Que fa que... quantes vegades no hi ha hagut gent que ha dit què hagués passat si Prat de la Riba no hagués mort prematurament el 1917? Què hagués passat amb Prat de la Riba? Imaginem, davant de la dictadura, davant de la república, diguéssim, no? Què hagués passat? No? La guerra. Doncs és una mica el mateix, no? El fet de dir... no nego el protagonisme i l'adaptació del 20, dic que veu el 20 i analitza el 20 des d'una base solidíssima, d'una erudició extraordinària, d'una seriositat, podríem dir, total, que és de segle XIX. I això és el que volia dir. I sense, evidentment, com dius tu i ressaltes tu, d'allò. I quan dius que tu ets del 58, jo sóc del 48, no? I a mi em diuen a vegades, no saps ni mirar la televisió, perquè quan mires la televisió només mires la televisió, sí, perquè jo vaig néixer sense televisió. I ara la gent doncs, ja no té una relació amb la televisió diferent, sóc analògic jo. I no, vull dir, ara m'he acostumat amb la pandèmia a això que estem fent ara, però jo quan era jove, allà al departament deia, imagina't tu que hi hagués un moment que poguéssim fer classe des de la banyera, i tinguéssim a la banyera i un pupitre aquí així al davant i tot això, doncs, i que poguéssim fer, i bueno, rèiem i fèiem coses, doncs mira ara, no sé què porteu de cintura per avall, diguéssim, no? però estem així, diguéssim, no? Però per mi això és una cosa extraordinària de l'altre món. Escolta'm, jo sóc emèrit i fa un parell d'anys abans de jubilar-me, de l'edat de jubilació, vaig començar a dir, nois, cedeixo, aneu, dirigiu, perquè jo ja... doncs noto que estic bastant bé encara de cap, Déu-n'hi-do, però que ja falta la identificació, falta... És una mica aquest fet, no? Diguéssim, que quan tu vius, i jo ara estic aquí parlant-vos i tal, però la fase, diguéssim, professional, el departament, etc. I mira, com a Pere Coromines m'han fet president de l'Ateneu Barcelonès, no? Vull dir, però esclar, ja me n'han fet... per els motius que siguin, no perquè jo estigui ara disposat, etc. Vull dir, ara no parlem més del tema. No sé si m'he explicat el que volia dir, compartint el que dius tu, compartint el que dius tu. era més metodològic. El meu discurs era una mica més metodològic que no pas descriptiu.
Sí, però, professor Casas, és una observació a propòsit del que comentava el senyor Mora, que és... no és pas... Hobsbawm, l'historiador britànic, va allargar, com sabeu molt bé, el segle XIX més enllà dels 100 anys, no? El va fer arribar fins al 1914, si tinc ben entès, no? I el segle XX, en canvi, l'escurça molt, si ho tinc ben entès, fins l'any 89. No era pas en aquest sentit que estàveu dient que Pere Coromines era del segle XIX, perquè si fos del segle XIX, llavors arriba ben bé, una mica com vos comenteu, fins... No era pas en aquest sentit, o sí? No,
a veure, jo estic una mica en contra, i no ho dieu a ningú, de la periodització
del
Hobsbawm.
S'està gravant, això, no patiu. S'està gravant, no patiu.
No, estic una mica... I ara aquest no és el tema, diguéssim, de l'anàlisi, però en bona part, molta gent, no només Hobsbawm, ha dit i hem dit que... La Gran Guerra és un moment de canvi històric important, no? I això és indiscutible, diguéssim, no? I hi ha la Gran Guerra, hi ha la Revolució Russa, etc. No? Però, a veure, com és possible, diguéssim, que la Gran Guerra sigui un canvi històric per tot el món i no per nosaltres, diguéssim, no? La història d'Espanya, que és molt provinciana, el que fa és... El segle XX comença amb la crisi del 98, diguéssim, no? I aleshores aquí comença la crisi del segle XX. Bueno, nosaltres ens avancem amb el segle XX a tot el món, no? Que comença, doncs, la Guerra Mundial, no? Aproximadament. I aquesta reflexió no l'hem de fer, i és evident que si hi ha aquest moment de canvi històric no sigui una teoria o una abstracció, sinó que les biografies es quedin afectades, no, pel fet aquest, no, i que hi hagi... això ara és a grans trets, diguéssim, cal afinar i tot plegat, no, i amb els casos així com Pere Coromines jo volia fer una miqueta de contextualització, parlar de la seva època, de no fer la biografia, perquè a vegades la seva època es confon amb fer la biografia, no? I no volia fer tant la biografia com una valoració del que em semblen trets de fons. Però sí, la Gran Guerra és un moment evident.
És que això de Hobsbawm, al segle curt, en parla Coromines. No de Hobsbawm, perquè això és un anar enrere, però en el seu assaig sobre el segle XIX català diu: en economia, en filosofia, en literatura, comencen abans o comença després el segle XIX? El segle XX comença abans o comença després? Perquè, en el fons, jo crec que en el fons diem tots i pensem tots, els segles no existeixen. Són un...
No. Són una mesura diferents... mecànica.
Això és exactament això.
Sí, i això que expliques del Coromines, de l'anàlisi de cada un dels camps, literatura, d'economia, de música fins i tot, demostren un coneixement molt profund del XIX, i a més, les valoracions a vegades són més simptomàtiques que no pas l'erudició, podríem dir, els dates, que hi és totalment, però les valoracions són extraordinàries. Són textos aquests de l'anàlisi del XIX, per mi, del millor que he llegit sobre el segle XIX, diguéssim, amb autors catalans. Sí, sí.
No sé si hi ha alguna altra pregunta o una altra observació o comentari.
Si voleu, faré una observació.
Endavant, Jordi.
Sí, gràcies. Moltes gràcies, professor Casasses, especialment Felicitats pel vostre llibre últim, de pervivència de Catalunya, que he trobat tan ponderat com ben documentat. No sé si, pels que no som tan entrats en història, podríeu ampliar les tensions viscudes en la carn de Coromines. El segle XX, al començament, sembla un polvorí, no? Vist un segle després, 150 anys després, hi ha unes tensions terribles, amb guerres, i que, de fet, Coromines acabarà malament, perquè amb la guerra espanyola ell s'ha d'exiliar. Potser també podríeu explicar, entrar en aquests motius del seu exili, perquè ell dura poc a l'exili, sembla que realment d'enyorança es mor. I aquestes tensions, partits entre tradició i modernitat, sociologia, política, heu parlat de caciquisme, tradicionalisme, republicanisme. En canvi, no heu parlat de democràcia, potser és un terme més del segle XX, heu parlat més de república. I ajuntat amb això, quina diríeu que és, potser n'heu parlat, però entre parlar aquestes tensions, alhora també el moment que Coromines acaba malament, no? S'ha d'exiliar i mor a l'exili. Quina és la seva intuïció? Com definiríeu la intuïció de Coromines, el que el mou a la vida? Gràcies.
Jolín, quina pregunta.
Doncs, feu. Us escoltem devotament.
Sí. La intuïció que el mou a la vida. Jo he definit a Pere Coromines essencialment com un intel·lectual. Normalment, els intel·lectuals són mal polítics. Els bons polítics no són intel·lectuals i no vull que la generalització ara es prengui al peu de la lletra. Vull dir que l'intel·lectual, que és home de grans idees, i en aquest sentit no he parlat de democràcia, però n'hauria d'haver parlat perquè és un dels temes de fons de la lluita dels progressistes durant el segle XIX, la democratització del món, en aquest cas d'Espanya, perquè és més d'Espanya, jo penso que és un dels temes de fons. És un intel·lectual que universitàriament s'implica, com tants universitaris ens hem implicat en política en un moment determinat, s'implica en una política molt concreta, que és una política de democratització, que és una política... Jo diria que el gran tema és acabar amb la incultura, amb l'analfabetisme, amb el fanatisme, romanalles de la tradició més carrinclona, amb l'antievolucionisme, amb el clericalisme total, no? Diguéssim, amb aquest conjunt. Això és el tema que identifiquen a la gent que es dirà regeneracionista, i es podrà dir regeneracionista més en conservador, més en progressista, però que en definitiva és això, és l'esfereïment per un país amb un immobilisme total, no? I les ganes, el que passa que aquestes ganes de regenerar són unes ganes, són ganes, però s'ha de tenir instruments per fer-ho, no? I aquests instruments són els que preocupen en aquesta gent, no? I els preocupa disposar d'un instrument. I aquest instrument quin és? Inicialment és un diari. Inicialment busquen un diari i després la creació d'una organització política. I quan dic organització vull dir plataforma política. I després, amb el temps, fer un partit. Ara qualsevol fa un partit. Ara ja ho sabem, no? Que qualsevol fa un partit. Però històricament, constituir un partit es pot constituir en el paper. Jo ara, en aquest matí, quan pengi d'aquí, en faig un de partit, en dissenyo un de partit, no? però la gràcia és qui m'escoltarà, qui serà el públic. I això és la gran lluita és aquesta, no? Per constituir això. I això què és la Segona República? La Segona República és de dir, finalment ara arribem al poder i ara acabarem amb el caciquisme i ara acabarem amb la religiositat carrinclona i ara acabarem amb tot, amb tots els llaços que té Espanya perquè no pugui evolucionar. El que passa, què els hi passa a aquests polítics? Que són quatre intel·lectuals que volen fer política i que tenen al davant la força del caciquisme, la força... Aleshores, què singularitza Catalunya? Doncs que Catalunya té una societat civil que pot ser, que té un ateneisme, que té una organització molt social molt important, amb molta història, i que això permet que hi hagi un públic determinat. No? I això és el que canviaria el panorama català de l'espanyol en termes generals. Però Pere Coromines i a molts altres els segueix preocupant el marc espanyol, és evident, no? perquè és el que determina les possibilitats doncs, catalanes, no? en el fons. I aquí és on lluita Pere Coromines amb tot el seu prestigi a la segona República. Aleshores em diu, i què, per què és un perdedor? Doncs perquè tot el país és perdedor davant de la barbàrie i aleshores ha de marxar i mort desgraciadament, bueno, per la salut i tot, problemes de salut, etc. Mort al cap de quatre dies, diguéssim, no? I aquí s'acaben les especulacions, no? De què hagués fet evolucionant un temps més, no? Perquè 1839, desembre, em sembla que és, aquí s'ha acabat tot, no? Però Pere Coromines és una persona implicada en això. Jo penso que aquesta és la base d'aquesta personalitat, que és com podem modernitzar Espanya, com es pot modernitzar Espanya en els termes més generals, no? I constituir una societat democràtica en el que l'accés a l'educació sigui general i sigui una educació determinada, en el que els poders fàctics tradicionals quedin minimitzats, l'exèrcit, l'església, el caciquisme, propietat territorial, etc. No? I això és el fonament, podríem dir, de l'acció, de la comprensió del món que té Pere Coromines. I amb la Segona República torna a tenir possibilitats d'actuar, que les havia perdut durant un temps. És clar que en bona part, diguéssim, les tensions socials de la postguerra, la dictadura, això va fer que va accentuar, podríem dir, el retraïment de Pere Coromines, no? No només responsabilitat seva, sinó que el món en el qual li tocava viure, de la guerra social, quan mataven pels carrers, i després de la dictadura de Primo de Rivera, tot plegat, encara que ell serà durant dictadura, serà d'allò, no? Serà el... Ara he desaparegut, bueno, no sé què m'ha passat.
El veiem.
Em senten o no?
Sí, jo el veiem, sí.
Ah, doncs això és el que jo entenc Pere Coromines.
Ara sí que l'hem perdut.
Em sent... No sé què ha passat.
Jo sento, sí, però és que ara no bé. Sé què ha passat endavant, a la endavant. Pantalla.
Hi ha com una presentació. Algú ha cridat.
Jo,
en Joaquim jo, Trias.
He fet lo meu, ja.
Joaquim, estem veient la teva pantalla. Ramon, no sé si podem...
Aquí se sap tot, això. Amb això se sap tot, eh?
Ara sí, podria ser compromès i tot.
Ara no sé si... em torno a veure jo.
Perfecte, ara, molt bé.
Molt bé, doncs escolteu, ja em perdonareu perquè m'he infiltrat en Pere Coromines sense permís.
Ah, això. T'havíem convidat i us havíem convidat amb molt de gust i sabent que ens sabia molt bé, ens aniria molt bé per donar perfectament el to i el context, la presentació, el perfil d'aquest, com diem, gran polifacètic, perquè realment hem vist que va tocar en diferents moments, va tocar moltes tecles i fa que sigui, demostra molt, en bona part, em sembla a mi, fins a quin punt van ser uns anys interessantíssims, aquests que van de 1870-1939. Van passar moltíssimes coses. Interessantíssims en aquest sentit que a vegades certs demòcrates no volen conèixer, de l'interès de la història en la seva plena efervescència.
Espero que la Mita no em matxaqui molt.
Mita, endavant.
Hola, bon dia a tothom. No, jo volia dir que m'ha interessat molt la intervenció. Ha estat un fris molt ampli, complex. Ara, amb les preguntes que s'han fet posteriorment, doncs veiem encara més la complexitat. De fet, el personatge de Pere Coromines ens porta cap a aquesta complexitat absoluta. I jo volia dir que no demanava la paraula perquè alguna de les qüestions que m'agradaria de plantejar les plantejaré en parlar ara d'aquí una estona, per tant, no cal. Ara sí que em sembla molt important el que acabes de... Moltes coses de les que acabes de dir, evidentment, no? Però una que ara has dit i has formulat molt clarament, que és la importància com a intel·lectual, no?, de Pere Coromines. I des del punt de vista de la literatura i des del punt de vista de la reflexió constant que faràs sobre els seus propis actes, no?, a través de la ficció, fins i tot, aquest tema és fonamental, no? Jo, de fet, parlaré fonamentalment de la imatge de l'intel·lectual amb Pere Coromines a través de la seva trilogia esplèndida i relativament poc coneguda per motius que crec que també aniran sortint aquí durant el simposi, no? Perquè Pere Coromines, en el fons, és un gran desconegut, no? Com a mínim des del punt de vista de la història de la literatura, ens hem moltes vegades limitat a repetir una sèrie d'estereotips i aleshores quan fas la revisió de l'obra, és a dir, quan la tornes a llegir, te n'adones de fins a quin punt el rerefons de la seva prosa, que no és tan pesada com es deia, doncs hi ha tota una reflexió fonamental sobre el país, no? I sobre... A més, la capacitat, no, que té ell justament per la seva trajectòria llarga i com a intel·lectual de repensar-se, no, de repensar-se ell i repensar la seva actuació en relació amb el país. I amb el país vull dir Catalunya, òbviament, Espanya, òbviament, i Europa, no? I, per tant, en aquest sentit, em sembla molt interessant tot el que has comentat. El tema del 19 és fonamental. De fet, ell està reflexionant constantment sobre el 19. I, per tant, és des de la reflexió sobre el 19 que se situa en el 20. I, per tant, això també es veu molt en la seva literatura. I d'altra banda, doncs, és clar, la mateixa complexitat, no, del començament del segle XX, també des de la perspectiva de la literatura, és el que ens fa entendre fins a quin punt ell també dominava els conceptes, el llenguatge i la tradició del XX, no? Per tant, jo penso que posar ordre en el personatge de Pere Coromines en aquest moment ha estat una molt bona idea i, per tant, felicito a la càtedra Ferrater Mora per haver decidit en aquests moments, que crec que són fonamentals també per entendre el que passava en aquell moment, tenir en compte el que estem vivint ara, no? Bé, acabo de fer un rotllo, per això no volia dir res, però...
Com que vas? T'agraeixo els comentaris, sí. Molt bé, molt bé. Sí, estic d'acord. I amb la felicitació també a l'organització.